L'audiovisual.
Amigas y amigos, això és The Soul Few, una pel·lícula que aquí es va titular Cuando hierve la sangre, que va dirigir John Sturges l'any 1959 amb música d'Hugo Freidhofer, pel·lícula de guerra, amb Frank Sinatra, amb Lola Brígida, Steve McQueen, Peter Lawford, etc, 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 d'un dels millors compositors d'un classicisme moderat del Hollywood de la meitat del segle XX, l'autor de Los mejores años de nuestra vida o El gran carnaval, per exemple. Hugo Freidhofer és qui dona la benvinguda als compositors d'aquesta temporada. Nosaltres aquí a l'Audiovisual, durant una hora de bandes sonores, acompanyem la història de la música de cinema, intentant que els seus protagonistes principals tinguin dret a exposar els seus mèrits i també la seva inspiració, en aquest cas comparant les carreres de Franz Waxman, de Bernard Herrmann, de Jerry Goldsmith i de James Horner tota la temporada. Amb el Víctor Rodríguez, aquí ens teniu amb un bon programa preparat. Realment sentireu música excepcional en tots els sentits i començarem, com sempre, pel més antic. Tot i que ja veurem si no farem algun canvi més endavant, perquè això de que el James Horner sigui sempre l'últim i li quedi la banda sonora tallada pels que ho escolteu en directe perquè s'acaba a l'hora del programa, ens sembla injustíssim. Per tant, ja veurem què farem, però Franz Waxman ha arribat als 34 anys i ha estat nominat a l'Oscar al 39 per Los Alegres Vividores. És un dels 6 compositors que van formar part d'una tirada de segells als Estats Units: Steiner, Korngold, Newman, Tiomkin, Herrmann, un altre dels que acompanyen l'audiovisual aquest any, i treballa per primera vegada amb Hitchcock. Ho farà després amb Sospecha, El proceso Paradine i La finestra indiscreta, precisament. Però Rebecca, del 1940, la primera pel·lícula americana de Hitchcock, la producció d'O. Selznick a partir de la novel·la Daphne du Maurier i el misteri que envolta la mort misteriosa de la propietària de Manderley, la dona del personatge interpretat per Laurence Olivier, i l'arribada de la nova dona d'aquest home, Joan Fontaine, absolutament oprimida per les circumstàncies, els records i també el poder d'aquella senyora, Judith Anderson, que domina la mansió i el record de la dona morta. Pel·lícula, doncs, d'ànimes torturades, la d'un home que no pot reconciliar-se amb el seu passat i la d'una dona viva que no pot enfrontar-se als fantasmes que ocupen aquesta casa, Manderley, donava peu a una molt magnífica música d'aquest Franz Waxman que us estem descobrint indiscutiblement. Tota la música és lírica, com embolcallada per una mena de bromera, com la mateixa casa, embolcallada també de boires i de fum en moments determinats. No podem veure molt més enllà dels seus trèmols i del seu lirisme, però en tot cas, amb aquesta suite que conté el preludi, després del ball, la recepció de l'hotel, el vals, Mrs. Danvers, la confessió i Manderley en flames, prepareu-vos a veure com el potencial de Franz Waxman l'any 1940 amb Rebecca arriba ja a la seva primera apoteosi.
Thank you.
Aquesta era l'ànima sinfonista post-romàntica centre-europea, el seu origen centre-europeu del compositor Franz Waxman i la música de la pel·lícula Rebecca. Li tocarà ara sonar a Bernard Herrmann i, curiosament, són dues pel·lícules comparables perquè d'ella escoltarem Jane Eyre, aquí titulada Alma Rebelde. Joan Fontaine és també la protagonista d'aquesta pel·lícula en el paper de la noia que ha estat en un orfenat i que acaba servint a casa d'un home que ha de tenir una filla i l'ha de cuidar. Perduda enmig dels Everglades, on sigui, no? Era una pel·lícula del 43, del mateix Selznick, però la va donar a la Fox. El relat era de Charlotte Bronte, de qui va recollir moltes coses d'Anne i d'Honoré a Rebecca. El guió d'Aldous Huxley, fixeu-vos, la fotografia, el mateix director de fotografia, Josh Barnes i les seves boires. La casa, si en allà era Manderley, ara aquí es diu Thornfield Hall. I l'home torturat... Allà era el senyor de Winter, interpretat per Laurence Olivier. Aquí és el Rochester, interpretat per Orson Welles. El director i actor que havia descobert a Bernard Herrmann i que li va donar dret a ser l'autor de la primera banda sonora de la carrera d'Orson Welles com a director de cinema després del treball que havien fet a la ràdio durant molts anys, precisament Ciutadà Kane. El resultat és una altra obra mestra, absoluta, musical, també postromàntica, sinfonista, però amb les virtuts una mica més progressistes, musicalment parlant, de Bernard Herrmann. Una esplèndida partitura que té una peculiar habilitat a l'hora de jugar amb els ritmes contraposats de determinats moments per part de diferents blocs instrumentals de l'orquestra i l'ús que fa curiosíssim dels instruments solistes. Doncs vinga, Alma Rebelde, és a dir, Jane Eyre, una altra suite en el programa d'avui, pel·lícula dirigida per Robert Stevenson, futur director de la Disney, en la Mary Poppins, per exemple, any 43, música de Bernard Herrmann, gran compositor i segon capítol del programa d'avui.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Bernard Herrmann i Jane Eyre. Dues pel·lícules que s'acaben amb cases que s'incendien i es derrumben i els personatges protagonistes s'alliberen així de les ombres del seu passat. Doncs saltarem de Waxman i Herrmann a Jerry Goldsmith i el salt serà monumental perquè anirem a parar ja a primers dels anys 60. A un moment en què Jerry Goldsmith, encara amb molts treballs a la televisió americana, ja estava integrat en la indústria del cinema i era un músic en construcció, per entendre'ns, no? Però s'incorporava ja a grans produccions i a vegades amb grans repartiments, treballs de responsabilitat. I els exemples que sentirem d'ell en el programa d'avui seran dues pel·lícules de guerra del mateix any, del 1965. La primera és In Harm's Way, primera victòria, una pel·lícula dirigida per Otto Preminger, una de les últimes superproduccions de la seva carrera, a partir d'una novel·la de James Bassett i la història de la segona oportunitat per un militar que havia fallat en el seu moment durant l'atac japonès a Pearl Harbor. John Wayne, Kirk Douglas, Tom Tryon, Dana Andrews, Frank Shotton, Patricia Neal, Paula Prentiss, en fi, tothom que vulgueu en una pel·lícula dura, espectacular en certa manera, però que li va servir, sobretot a Jerry Goldsmith, per establir un llenguatge musical basat també en les dinàmiques de l'època, de la música d'orquestra de l'època, marxes militars, evidentment, també, i temes populars integrats enmig de tot plegat, amb un cert regust d'encara una tradicionalitat, però ja vindrà el gran Jerry Goldsmith en el següent exemple, que serà després el Coronel Von Ryan. Ara, de moment, sentim aquest subit tema de batalla, barri popular i atac, amb la música de Jerry Goldsmith dirigida per ell mateix.
Thank you.
primera victòria de Jerry Goldsmith. Els que veu seguir el programa la temporada passada i veu escoltar les bandes sonores d'Alex North, que va ser un dels protagonistes, si us veu fixar una mica en els trets del seu estil, haureu identificat que Jerry Goldsmith, a la seva joventut, era un clar seguidor, perquè en Alex North va ser com una mena de patriarca per tota una generació de músics del cinema americà. I això encara serà més evident amb la música de El Coronel Von Ryan, una altra pel·lícula del 1965 de guerra, de la Segona Guerra Mundial, dirigida per Mark Robson, amb Frank Sinatra de protagonista. Una història una mica paral·lela a la de la Gran Evasió, és a dir, la fugida dels soldats americans o aliats d'un camp de presoners a Itàlia. Doncs bé, la petita suite de música de Jerry Goldsmith que l'escoltareu és molt superior fins i tot a la qualitat de la pel·lícula, que era un bon entreteniment, però no passava d'aquí. I en canvi, sí que tenim una altra vegada Alex North entre línies d'una manera molt definida i clara i molt ben apressa per part de Jerry Goldsmith.
Thank you.
Així acabem amb Jerry Goldsmith, amb la música de la pel·lícula Coronel Von Ryan, el que vol dir que ara ja hem de seguir endavant amb James Horner, últim tram del recorregut que a cada programa fem, no només en la història d'aquests quatre músics, sinó també l'evolució de la música del cinema americà al llarg del segle XX. James Horner, que es trobava, com els altres, en l'any 1983, és a dir, enlairant-se ja dins de la indústria, un any que no va parar. Les músiques de Cruel, de Spare Riders, de Brainstorm, de Gorky Park, de Testamento Final, La sombra de l'actor, algunes les escoltarem les setmanes que venen, van demostrar que podia fer encàrrecs pràcticament simultanis, demostrant domini, opcions variades, rapidesa, adaptabilitat, etc, etc, i trobant el seu llenguatge. Però la pel·lícula d'avui és molt curiosa, Something Wicked This Way Comes, no es va estrenar mai al nostre país, tot i que és coneguda a la televisió com El Carnaval de les Tinebles, la va dirigir Jack Clayton, el mestre de suspense. Va ser una producció de la Disney, emprenyada també amb la Brina Productions de Kirk Douglas, que no van entendre en absolut res d'aquest guió de Ray Bradbury de l'any 1952, van trigar tants anys a tirar endavant, i encara i així, tot van ser entrebancs, aturar el rodatge, anar endavant enrere i, per exemple, substituir el músic original Michel Legrand per James Horner, que evidentment li va saber molt de greu i, a més, li va demanar perdó després a Michel Legrand quan el va conèixer. És la història d'un poble d'Illinois, la vida dels seus habitants, diguem, petita i domèstica, que són superats per les males arts dels esperits que acompanyen a l'arribada d'un circ de firaires que trasbalsa absolutament la seva vida. Un bon material per James Horner que sentireu en una suite que ell va fer, Something Wicked This Way Comes a Symphony, dirigida per James Horner mateix. Amb això posarem el punt final al programa d'avui. Sentiu el que pugueu, els del directe i els que ens escolteu al podcast ja ho sabeu. Versió completa d'aquesta darrera banda sonora d'aquest programa.